Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Per primera vegada a la història d'Espanya, l'activitat legislativa queda aturada per la decisió del Tribunal Constitucional. Un precedent tan inquietant com perillós per la democràcia. El Constitucional impedeix que les institucions tan legítimes com legitimades, constituïdes de manera absolutament legal, com és el Senat, puguin exercir les seves democràtiques funcions. De fet, García Trevijano, el president del Tribunal Constitucional, ha perdut una oportunitat d'or de donar una lliçó ètica apartant-se de la decisió de renovació dels càrrecs on ell és art i part. I a tot això, Unides Podem, ja a través de la ministra Ione Belarra, reclama desobeir el Tribunal Constitucional. I quan sentim desobeir el Tribunal Constitucional, dius, ui, això em recorda Catalunya. De fet, no oblidem que amb la sentència de l'Estatut, centenars de milers de ciutadans de Catalunya vam sortir al carrer per reclamar la validació d'allò que es va votar. Anys més tard, recordem, començava el procés. Com va anunciar el Bernat de Déu aquí al Món RAC1, sembla com si el processisme hagi agafat el pont aeri i s'hagi instal·lat a Madrid. Curiós sentir Podem anunciar desobediència, que vigilin que l'experiència a Catalunya és el càstig, les porres, la presó i l'exili. Violència contra el dret, atrinxerament del Tribunal Constitucional, trontolla l'estat democràtic i, com va dir el periodista Iñaki Gabilondo, la justícia espanyola no és cega, és bòrnia, perquè hi veu molt bé amb un ull, amb el dret. Són les 8:02, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dimarts 20 de setembre del 2022.
I avui tindrem un dia de cel mig ennuvolat o tapat amb algun plugim en punts de la costa ara al matí, després a la tarda amb alguns ruixats que arribaran per les comarques de Ponent. Les temperatures semblants a les d'ahir i vent al Pirineu i també a la Costa Brava.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals a aquesta hora, trobem 11 quilòmetres de circulació amb retencions a la 2 a Cornellà Llobregat en sentit Barcelona i cues d'entre 2 i 6 quilòmetres a les principals vies.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Avui serà un programa on dedicarem bona part de del dia a parlar d'aquesta crisi constitucional. De seguida parlarem també de l'Argentina i de l'espectacular arribada de la selecció de futbol que lidera Leo Messi a l'aeroport de Ceiza, amb milers i milers de persones esperant-los al carrer de matinada per acompanyar-los fins a la ciutat esportiva de la Federació Argentina de Futbol. Però abans, hem de parlar d'aquesta crisi constitucional per la qual travessa Espanya i s'enfronta Espanya, una situació inèdita amb més de 40 anys de democràcia, en què el Tribunal Constitucional ha aturat un tràmit legislatiu, és a dir, del Congrés, és a dir, dels polítics representats per la ciutadania, és a dir, un tràmit fet pel poble per estudiar un recurs abans fins i tot que s'aprovi la llei. Una maniobra que va engegar el PP, que va recórrer al TC perquè considerava que una reforma del Codi Penal no era la manera de modificar el sistema amb què es trien els jutges del tribunal. L'objectiu era tirar pel dret i canviar els magistrats que tenien el mandat caducat, però amb el recurs del PP la situació es va enverinar. Primer perquè, i la situació era nova, aturar la tramitació d'una modificació legislativa abans que es produís, i després perquè posava els magistrats amb el mandat caducat en un evident conflicte d'interessos, ja que havien de decidir sobre el seu futur al tribunal. Al final, la majoria conservadora s'ha imposat i amb l'admissió a tràmit del recurs atura aquest tràmit legislatiu. Pedro Sánchez, el president del govern d'Espanya, va dir la setmana passada que érem davant d'una maniobra de la dreta política, mediàtica i judicial. O sigui, el president Sánchez parlant de l'existència d'una dreta judicial, fent bo el que recordàvem de Gabilondo al davantal. La justícia a Espanya no és cega, és bòrnia, només hi veu amb l'ull dret. Aquesta matinada el secretari del ple del Constitucional ho ha comunicat al Senat i al Congrés perquè n'estiguin assabentats i suspenguin els articles assenyalats pel PP. El PSOE, però, ja ha anunciat que acatarà la decisió, però que hi presentarà recurs immediat. Ho deia ben entrada la nit, gairebé de matinada, la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet.
L'actuació del Congreso de los Diputados no puede ser sino una, la del cumplimiento de la decisión del Tribunal Constitucional. Y a la mayor brevedad esperamos ser oídos y presentar ante el Tribunal nuestros argumentos para defender la autonomía parlamentaria, así como las funciones de este poder, del poder legislativo.
Això, deia Meritxell Batet, minuts després va aparèixer el president del Senat, Ander Hill, diu que compliran, però alerta que s'entra en una crisi d'estat sense precedents.
Se está dando un paso de difícil retorno en la degradación de nuestro sistema democrático. Sustraer al poder legislativo la tramitación y la votación parlamentaria de cualquier iniciativa en las Cortes Generales supone un grave quebranto de nuestro sistema democrático y nos conduce a todos a una crisis institucional del Estado sin precedentes en nuestra democracia.
Finalment, ahir a la nit es van imposar els 6 vots del sector conservador, els 5 progressistes, tots ells, per cert, van emetre un vot particular en contra de la decisió. El Tribunal Constitucional ho va anunciar 10:45 de la nit, després d'una jornada maratoniana de més de 12 hores de ple. Els magistrats d'un sector i de l'altre, conscients de la importància de la decisió, es van mirar en lupa cada pas que feien per evitar qualsevol escletxa que els deixés amb l'esquena descoberta. A grans trets, el Constitucional argumenta que no es pot fer un canvi tan important en una esmena i tampoc incloure-la en una reforma judicial, en una reforma àmplia del Codi Penal, quan no hi té cap tipus de relació. Des de Madrid informa Arnau Mañé.
La decisió del Constitucional és inèdita en la democràcia espanyola i confirma el xoc de trens amb el poder legislatiu. El Tribunal suspèn la tramitació de la reforma judicial inclosa en el nou Codi Penal i, per tant, accepta el recurs del PP. La decisió impedeix que el Senat voti dijous tots els canvis impulsats pel Congrés i, de passada, evita que el Constitucional passi a ser de majoria progressista. Això sí, segons fonts del Tribunal, només es paralitzen les esmenes sobre la renovació judicial, és a dir, es paralitzen només les esmenes que els populars havien criticat. Per tant, la resta del Codi Penal, la derogació de la sedició o els canvis en la malversació, això segueix en peu i el Senat sí que ho podrà aprovar. El dubte ara és saber com s'ho farà la Cambra Alta per extreure quirúrgicament els punts conflictius sense que això afecti a la resta de la reforma i sense trepitjar, per tant, cap ull de poll legal.
Tot plegat, com dèiem, el Constitucional ho va dictar en un ple de més de 12 hores amb els dos blocs perfectament definits i on la batalla del dia es va centrar sobretot en el com s'havia d'encarar el debat i no tant en què s'havia decidit, Arnau.
Sí, durant hores el debat es va centrar sobretot en com s'havien d'encarar els recursos i especialment en si les recusacions que hi havia sobre la taula s'havien de plantejar abans que el propi recurs. A la pràctica, aquestes recusacions es van refusar i, per tant, la decisió clau, la d'acceptar les mesures cautelaríssimes del PP, es va prendre amb els 11 magistrats a la sala. Després del recés per dinar i després d'un altre moment de pausa a mitja tarda, no va ser fins les 8 del vespre que els jutges del Constitucional van entrar al moll de l'os i van posar-se a debatre si acceptaven o no el que demanava el PP, és a dir, si acceptaven paralitzar les esmenes conflictives. En aquest cas, els progressistes no van tenir massa més marge per dilatar els procediments i els conservadors van imposar la seva majoria per acabar decantant-se pel bloqueig.
Gràcies, Arnau. Tot això és el que està passant i espera, perquè amb tot el que estem explicant, tot aquest guirigall podria tenir avui un altre gir argumental, un gir de guió. Aquesta tarda reuneix el Consell General del Poder Judicial per decidir previsiblement quins han de ser els seus dos representants al Constitucional. Si això passa, també s'activarien els dos representants del govern espanyol al Tribunal de Garanties i, per tant, podria haver-hi un canvi de majories. Amb la decisió d'ahir del Tribunal, però es refreda aquesta probabilitat i el més segur és que la cúpula judicial tirarà la pilota endavant per evitar posar-se a l'ull de l'huracà. I a tot això, el Senat comença a debatre la reforma aprovada al Congrés aquest matí, ho fa la Comissió de Justícia, i com que no hi haurà desobediència, es debatrà tot el Codi Penal, però sense les esmenes que s'hi van afegir per la modificació de majories a l'hora d'escollir magistrats. El govern espanyol ja ha advertit aquesta mitjanit que la decisió del Constitucional fa trontollar la separació de poders de l'Estat i, per tant, l'equilibri de la democràcia. El ministre Félix Bolaños ha deixat clar que la sentència s'acata, però Podem ja demana desobediència. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, Bolaños ha evitat acusar el TC d'un frau de llei, però no s'ha estalviat adjectius a l'hora de valorar-ho, recordant, a més, que el reglament del Constitucional es va canviar l'any 85 perquè no passés el que ha passat ara.
Es obligación del gobierno manifestar que lo ocurrido hoy es de una gravedad máxima. La decisión más grave del Constitucional ha sido adoptada en un tiempo inusualmente breve y con la mayoría más exigua. 6 votos frente a 5.
I dispara directament als fonaments de la separació de poders.
El Tribunal Constitucional ha detenido la acción legislativa de los representantes legítimos del pueblo español. Algo que no ha sucedido nunca en los últimos 44 años, que no ha pasado jamás en ningún país europeo de nuestro entorno y que afecta a los fundamentos de la separación de poderes de nuestra democracia.
Un Bolaños que parla de màxima preocupació, però també adverteix que el govern espanyol no s'aturarà ni per aquesta llei frenada ara ni per la resta de l'activitat legislativa. Això és el que diu sobretot el PSOE, perquè Podem el que demana és desobediència. Ho deia ahir a la matinada Ione Belarra a través de Twitter.
I el PP, en canvi, parla d'un triomf de l'estat de dret i li diu a Pedro Sánchez que el Constitucional ha confirmat la deriva poc democràtica del seu govern, Armen.
Sí, ho diu en un comunicat d'encara no 15 línies que va emetre tan bon punt i va de filtracions. Diu el PP que la democràcia ara és més forta després del dijous negre del Congrés, referint-se a les votacions de dijous passat. Sosté que el TC ja deixa clar que el govern espanyol ha volgut eludir els mínims controls parlamentaris amb la seva reforma i diu textualment també que la justícia ha vingut a dir que no tot val en política, que el govern espanyol es va saltar totes les línies vermelles i que aquest tipus de desaires no es poden permetre en un estat democràtic. També felicita el TC per no deixar-se influenciar per les pressions de Moncloa i per haver emparat els seus diputats.
Des de Catalunya, el govern ho veu ben diferent que el PP. El president aragonès ha acusat la dreta espanyolista de segrestar les institucions després que el Tribunal Constitucional hagi decidit suspendre la reforma del Codi Penal. A través de Twitter, el president ha afegit que van fer servir Catalunya de banc de proves i que ara amb valentits ho apliquen arreu. Per tot plegats, Aragonès demana treballar perquè Catalunya sigui definitivament algun dia una república sobirana. Antoni Bayona és professor de dret a la Universitat Pompeu Fabra i exlletrat major del Parlament. Antoni Bayona, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Efectivament, com deia el president del Senat aquesta nit, estem entrant en una crisi d'estat sense precedents?
Sí, jo diria una crisi d'estat o una crisi constitucional i, evidentment, crec que no hi ha hagut precedents com els de, que estan succeint aquests dies i van, sobretot ahir, amb la decisió que va prendre el Tribunal Constitucional.
Per donar-ho mastegat a la gent, perquè no és un tema gens fàcil i molt farragós de poder entendre, què ha passat exactament o què està passant exactament perquè puguem confirmar que estem parlant d'una crisi de l'estat sense precedents?
Bueno, el tema és una mica complex d'explicar, però dit una mica sintèticament i perquè es pugui entendre fàcilment, es pot veure aquesta actuació del Tribunal Constitucional en el marc d'un tipus de procediment que és el recurs d'empara, que és un procediment, diguem-ne, d'empara de drets fonamentals dels diputats, aprofitant aquesta circumstància i adoptant aquestes mesures cautelars, el fet que es produeix, que de fet és el que cal remarcar, és que d'alguna manera, diguem-ne, el Tribunal Constitucional, d'una manera totalment preventiva i abans de que s'acabi, diguem-ne, la tramitació d'una llei i pugui conèixer d'una llei quan hi ha un recurs d'inconstitucionalitat una vegada aprovada, aquí està directament interferint amb l'activitat d'un poder de l'Estat, que és el poder més important, que és el poder legislatiu, per poder fer la seva funció constitucional, perquè d'alguna manera està, diguem-ne, obstaculitzant i impedint la tramitació en seu parlamentària d'una llei i, en certa forma, està, podríem dir-ho d'aquesta manera, ocupant el lloc que és propi del legislador, el Tribunal Constitucional.
Per tant, entenc que s'hagi admès a tràmit el recurs del PP i la petició de cautelaríssimes?
No, jo crec que no. Jo crec que mai, primer, que en un recurs d'empara, pel cas que s'ha produït, és pràcticament molt difícil i molt excepcional en general. Estic ara parlant donar mesures cautelars i més encara les cautelaríssimes que es donen sense ni tan sols escoltar arguments de les parts afectades com ha estat aquest el cas. D'altra banda, en aquest cas concret, jo penso que el tema que, de fet, si anem a l'origen del problema, que era, diguem, l'emissió d'unes esmenes a tràmit i que això podia generar les que modificaven la llei orgànica del poder judicial i del Tribunal Constitucional i això podia afectar els drets dels diputats en el Congrés, amb un sistema bicameral que ara aquesta llei, aquesta proposició de llei s'ha de tramitar al Senat i que els diputats, en definitiva, es mouen i actuen en el marc de grups parlamentaris, precisament es podia esmenar aquesta teòrica indefensió a través del tràmit d'esmenes en el Senat. Per tant, jo penso que aquí d'alguna manera inclús ja era discutible que es pogués produir, diguem-ne, un perjudici irreparable als drets dels diputats del PP i ara, a través del Senat, es podien exercir perfectament aquestes funcions.
I què passa ara? És impensable, no? Suposo que el Senat tiri pel dret?
Sí, jo crec que bueno, aquí no deixa d'haver-hi, diguem-ne, un també, que això ho coneixem bé a Catalunya, un deure de compliment de les decisions del Tribunal Constitucional i, evidentment, diguem, a partir d'aquí, segons quines decisions prengués, podíem entrar en una situació de risc. Jo crec que el més normal seria, en aquest cas, que es tramiti la llei a la part no afectada, que serien la que es va introduir amb aquestes esmenes, i llavors una qüestió que també, en principi, que tampoc vull sentir gaire, però jo crec que també es pot plantejar. A veure, la intenció de modificar la llei orgànica del Poder Judicial i la llei orgànica del Tribunal Constitucional, que és el que es va presentar per via d'esmenes al que era un projecte en principi de reforma del Codi Penal, res impedeix que es pugui fer una iniciativa legislativa específica sobre aquesta qüestió. És a dir, el grup socialista o qualsevol altre grup parlamentari podria proposar una modificació, una proposició de llei orgànica de modificació d'aquestes lleis, i aquest era el problema. És a dir, el problema era perquè s'introduïa per via d'esmenes un aspecte nou a una proposició que s'estava ja tramitant. Per tant, en el fons, això podia ser subsanat d'aquesta forma.
Ara que parlava vostè de la comparativa en Catalunya, vostè que va viure el que va passar al Parlament el 6 i 7 de setembre del 2017, això és comparable?
Jo crec que no, perquè aquí les dues coses per mi són greus i diferents, no? I el que passa que tenen el punt en comú d'una hiperactuació, per dir-ho així, del Tribunal Constitucional en els dos casos, més enllà del que seria raonable amb l'exercici de la funció, d'aquest tipus de funció jurisdiccional, si també ho mirem des d'una perspectiva comparada. En el cas català no era pròpiament la paralització de cap llei, però sí que va ser una interpretació, diguem-ne, molt restrictiva de les decisions del Parlament de Catalunya, que a més, inclús a vegades eren més polítiques que no pas jurídiques, perquè eren resolucions, etc., a través de lo que era, diguem-ne, lo que el Tribunal, incidents d'execució perquè el Tribunal considerava que s'incomplien decisions anteriors. En el cas que s'ha produït ara a nivell de les Corts Generals, es tracta d'una qüestió diferent, però també, diguem-ne, molt anòmala, que és la ingerència directa en un propi procediment legislatiu en marxa, quan un Tribunal Constitucional en principi només ha d'actuar revisant les lleis que ja s'han aprovat per veure si són inconstitucionals i, en el seu cas, declarar-les inconstitucionals, però no interferint en el que és la tasca d'un poder de l'Estat com és el legislatiu.
Acabo de seguir, només per preguntar-li la líder ministra del govern d'Espanya i líder de Unides Podem, Ione Belarra, i ha demanat desobediència. Quan parlem de desobediència estem parlant del mateix que va passar a Catalunya al Parlament, i si això sí que seria comparable i això significaria també un càstig important.
Clar, aquí sí que ens acostaríem una mica, perquè aquí ara hi ha una decisió del Tribunal Constitucional que impedeix, diguem-ne, que té les conseqüències que ja sabem, que és la que s'ha produït ahir. No em consta que hi hagi hagut cap requeriment personalitzat, però bueno, per això ja és entrar a un punt en què si realment es tirés endavant la iniciativa tal com estava prevista, tenint en compte aquesta decisió del Tribunal, home, hi hauria aquí un risc de que això es pogués considerar precisament com un generador de possibles responsabilitats. Aquí sí que hi hauria una situació bastant semblant, per dir-ho d'alguna manera, que es va produir a Catalunya. Ara, jo penso que també hi ha l'altra alternativa, que també, d'alguna manera, a veure, el poder legislatiu no s'esgota en aquest acte, és a dir, sempre hi ha un dret d'iniciativa que poden presentar els parlamentaris, i, per tant, si el problema era aquest que he comentat abans, d'introduir, perquè s'introduïa en una llei que ja estava tramitant-se uns temes nous com eren els que es van voler introduir per via d'aquestes esmenes, res obsta a que ara es pogués fer la reforma que es vol fer per via d'una proposició de llei i tramitar-la en tràmit d'urgència i fins i tot amb lectura única, si es volgués fer. Jo penso que aquí hi ha un espai encara de recorregut polític i de decisió política en el qual veig molt més difícil que el Tribunal, per no dir impossible, que el Tribunal Constitucional pogués interferir.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Senyor Ballena, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món RQ.
Molt bé, vosaltres. Que vagi bé, bon dia.
Antoni Ballena és professor de dret a la Universitat Pompeu Fabra, lletrat major del Parlament. Avui és interessant saber què en diu la premsa, que es divideix, evidentment, entre els que donen suport a la decisió del TC i els que la critiquen. Els que donen suport, entre els que carreguen contra el Tribunal Constitucional, la gran majoria els trobem a Catalunya. I molts directament parlen ja de cop d'estat judicial. Ana Alfonso.
A La Vanguardia, Miquel Roca lamenta que aquesta crisi institucional és una irresponsabilitat que perjudica la imatge del país i alerta que tot plegat tindrà un cost i que el pagarem tots. Ernesto Ekaizer, El Periódico, diu que el PP ha aconseguit perpetrar el seu cop i que ara el TC és l'àrbitre polític per sobre del Congrés dels Diputats. David Miró, a l'Ara, també ho defineix com un cop d'estat de les togues i el mateix diari, Sebastià Alzamora, escriu que els magistrats, dividits, caducats i indissimuladament parcials, volen seguir marcant el rumb de l'opinió pública. A Madrid, El País defineix el d'ahir com el ple del sabotatge i acusa la bombolla politico-jurídico-mediàtica de la dreta d'ignorar el xoc institucional permanent en què s'ha instal·lat des que les urnes li han girat l'esquena. Al diario.es, Ignacio Escolar parla d'una democràcia atropellada pel constitucional i alerta que els magistrats conservadors han reforçat la legalitat. I més enllà de Madrid, el diari basc deia acusa el bloc conservador de trinxerar-se i recorda que ho ha fet amb els vots dels magistrats amb el mandat caducat i afectats directament per la reforma legal.
Són les 8:20, però la gran majoria de diaris de Madrid i de la resta d'Espanya aplaudeixen el Tribunal Constitucional, l'informe Jordi de Planell.
El Mundo celebra l'editorial que l'estat de dret s'imposi i atribueix la crisi constitucional a l'atropellament autoritari del govern espanyol. Francisco Maruenda, a La Razón, també acusa Pedro Sánchez d'intentar acabar amb la divisió de poders i sosté que qualsevol jurista li hauria dit que no pot reformar el Codi Penal incomplint la Constitució. L'ABC escriu que el TC frena Pedro Sánchez, recorda que no hi ha culpisme al tribunal i enfatitza que allò preocupant és que el govern espanyol hagi plantejat aquest episodi com una batalla campal per controlar el Constitucional. Al Diario de Sevilla, Luis Sánchez Moliní defensa que els únics colpistes que ha tingut Espanya al segle XXI són els que donen suport al govern espanyol al Congrés i no pas als jutges. Finalment, El Heraldo de Aragón creu que encara que la decisió del TC sigui inusual, el govern espanyol l'ha d'acatar i afegeix que en democràcia tan rellevant és el contingut de les lleis com tramitar-les de manera apropiada.
De tot plegat, escoltem ara dos comentaris de dos col·laboradors del món RQ. El primer, signa el periodista Josep Martí.
No ha guanyat la democràcia, com diu la dreta, no hi ha hagut un cop d'estat tou, com diu l'esquerra. El que sí ja és l'arribada meta d'un procés de degradació institucional sense aturador. No hi ha innocents. És la classe política espanyola, l'engròs, la que baixa amb entusiasme pel tobogant de la irresponsabilitat, amb la complicitat de jutges i membres del Constitucional alineats en blocs petrificats. El mal és irreparable. La negació de legitimitat de l'adversari, que és el que el govern i oposició s'han dedicat aquests dies, corca la democràcia i la deixa en els ossos de la pura formalitat. Tots s'acusen de colpistes en un exercici d'exageració irresponsable. Per seguir amb la seva semàntica, potser hauríem de parlar de cops i contracops. D'aquesta manera, ambdós tenen raó. Les eleccions cap a les que ja caminem seran per decisió els partits d'implantació estatal, un plebiscit guerra civilista en les que s'obligarà el ciutadà a triar color i trinxera per combatre l'enemic colpista, que sempre serà l'altre. Trampes que amaguen el fet més rellevant d'aquesta història. Qui controla els jutges i el Constitucional? De moment encara a la dreta i a la pornogràfica manera. A l'esquerra, que vol el mateix, no pas millorar-ho, li han dit que busqui un camí més llarg i més ajustat a dret per aconseguir-ho.
I el segon el firma el director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra.
Hi ha molta gent que s'estripa les vestidures aquests dies perquè no poden suportar aquesta incursió del poder judicial en el poder legislatiu o a l'inrevés, del poder legislatiu sobre el poder judicial, segons sigui el prisma partidista amb el que es miri. Tot i que és escandalós, no ens hauria de sorprendre perquè portem uns quants anys on la línia de separació de poders ha estat esborrada amb la complicitat d'uns i altres. A la política li ha interessat en un moment determinat escudar-se en la justícia, i la justícia li ha agafat gust a un poder que li han otorgat i que no s'ha volgut rebutjar per dignitat. I així m'ha arribat aquesta confusió, on sembla que tot s'hi val i que no té un àrbitre superior que posi les coses al seu lloc. El ple del Tribunal Constitucional ha donat un pas més, un pas inèdit, amb conseqüències pel seu crèdit i pel crèdit d'Espanya. Amb aquest trist episodi, que no ens parlin gaire de democràcia homologada o avançada, perquè aquesta necessita millorar i molt.
Ja en parlarem aquí al Món RQ, evidentment, d'aquest tema i amb diferents protagonistes i, evidentment, amb els tertulians del dimarts, amb Bernat de Déu, Isabel García Pagán, Anton Losada, Joan López Alegre i Toni Aire. Amb tots ells parlarem, òbviament, i amb l'ull de polla amb el Tian Riba, parlarem amb tots ells d'aquesta decisió del Tribunal Constitucional que forma part ja de les històries més fosques de la història d'Espanya. Mentre esperem connectar amb Buenos Aires, deixeu-me parlar de que Joan Ignasi Elena ha rebutjat les declaracions de David Madí en aquest programa en què l'antic secretari de Comunicació de Convergència acusava alguns agents dels Mossos de ser microvillarejos i d'actuar amb finalitats polítiques. El conseller d'Interior ho considera un atac a tot el cos i no només a l'excap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, Toni Rodríguez. Per això, a més d'oferir a l'intendent els serveis jurídics del departament, també va demanar-los que estudiïn si Interior pot fer-hi alguna cosa. Una anàlisi que encara no ha acabat, en tot cas el conseller no vol donar més protagonisme a David Madí.
El departament, jo el primer dia vaig demanar a la secretària general que demanés als serveis jurídics del departament que analitzés aquestes declaracions i alhora una reflexió. Totes aquelles declaracions que es facin contra el cos de Mossos d'Esquadra sense fonament, és evident que les rebutjo i les considero des d'aquest punt de vista inacceptables, però tampoc les vull contribuir a fer-les grans.
Això deia Joan Ignasi Elena. D'aquesta manera, Elena fa costat públicament a l'intendent Rodríguez, que era el centre de la diana de Madí. Paradoxalment, són els canvis impulsats per l'ara conseller els que van retirar Rodríguez d'investigació i el van relegar a la comissaria de Rubí, un càrrec per sota de la seva qualificació com a intendent. Qui també ha respost a les acusacions de David Madí és l'exconseller d'Interior Miquel Samper. En declaracions ahir al Món a RAC1, Samper assegurava que l'empresari i assessor pretenia moure els fils d'Interior des de fora del govern.
El que em diu el David Madí quan veu que no ens podem veure perquè jo tinc el divendres ple i perquè ell marxa de viatge familiar és: no toquis a ningú si no ens veiem perquè tothom és meu. No toquis a ningú perquè tothom és meu. I la segona frase és que assenyala com a persona de la seva màxima confiança en Brauli Duart.
És el que ja havien revelat els àudios de Madí, gravats a la investigació del cas Volkhov i després filtrats a la premsa, tot i que no estan relacionats amb cap causa oberta. De fet, Miquel Samper denuncia una campanya de pressió inhumana als seus primers dies com a conseller.
Diria que la pressió va ser asfixiant, al punt que aquesta asfíxia personal i familiar va tenir conseqüències familiars. I davant d'aquesta pressió, a la qual jo no estava acostumat, el que vaig fer és aquell cap de setmana, i em vaig quedar a dormir aquell dissabte al Departament d'Interior, perquè tenia que fer moltes reunions per saber què estava passant, perquè no ho entenia.
Un fet que ell assegura que no va fer cas d'aquestes pressions i que el llavors secretari general, la Paraula Eduard, va acabar fora del departament. Sempre creu que no va continuar el govern després de les eleccions, conjuntament, perquè havia fet enfadar David Madí. I aquesta conversa conserva molt poder d'influència a Junts per Catalunya. Un fet que Madí va explicar ahir en l'entrevista que va concedir dimecres passat aquí al Món a RAC1, que assegurava que s'havia tret de context una conversa gravada per la Guàrdia Civil. Per cert, encara un apunt més pel que fa a al Departament d'Interior, perquè la conselleria reformarà la meitat dels 150 parcs de bombers de Catalunya per facilitar la incorporació de dones. El cos vol ampliar el nombre de bomberes, que avui són només 60, un irrisori 2% de la plantilla, tot i que saben que el procés serà molt llarg perquè és una feina molt masculinitzada. El pla és reservar un 40% de places a les pròximes promocions i anar adequant les infraestructures per facilitar-ne l'entrada, sobretot habilitant vestidors també per dones i tenint material adaptat a les diferències físiques entre dones i homes. Parlem del Mundial de Qatar. La selecció argentina ja ha arribat a Buenos Aires després de proclamar-se campiona del Mundial i aquesta hora enfila cap a la seu de la Federació. Ho fa a sobre d'un autobús d'escot potable envoltat de policia i acompanyada per milers de persones quan a l'Argentina són 4:45 de la matinada. Tot plegat en un viatge de més de 24 hores que han portat els argentins, amb Leo Messi com a capità al capdavant, de Doha fins a Buenos Aires, on aquest dimarts celebren el seu tercer Mundial pel centre dels carrers. L'avió procedent de Qatar ha arribat a 6:45 de la matinada, hora catalana, i després d'uns 20 minuts els jugadors ja s'han enfilat a l'autobús, on estan ara camí cap a la seu de la Federació, on la selecció de l'Argentina descansarà després del vol que els ha portat des de Roma, on han fet escala. Aquest és el moment en què la selecció argentina baixava de l'avió, explicat pel mitjà argentí TIC.
Ahí está Leo con la copa. Ahí está Messi.
Qué imagen es.
Al lado Scaloni, al lado Tapia. No podía ser otro. Tenía que ser Leo.
Qué sonrisa.
Mano derecha, la copa y la medalla.
de oreja a oreja. La sonrisa del capitán del mejor jugador del mundial, del nuevo campeón del mundo. Scaloni al lado, Tapia.
Val a dir que els milers de persones que acompanyen hores d'ara la selecció argentina porten des d'ahir acampats a la seu de la Federació de Futbol, aprofitant que el govern argentí ha decretat dia de festa nacional, tot i que la festa no començarà com a tal fins que no es despertin l'endemà, entre altres coses perquè ja és unes hores més enrere i per tant haurem d'esperar encara unes hores perquè hi hagin els actes de celebració. Per cert, segons llegim a diversos mitjans argentins, el president del govern, Alberto Fernández, ja ha posat a disposició de l'equip argentí la Casa Rosada, el seu del govern, perquè puguin celebrar el tercer Mundial de la història del país. Els diaris reflexionen sobre com el Mundial de l'Argentina té influència sobre les estructures d'un país clarament polaritzat, informa Albert Pedrol.
John Carlin de La Vanguardia escriu que la victòria de l'Albiceleste va més enllà de l'esport en una nació com l'Argentina marcada per tenir una inflació desbocada, desnutrició infantil i, a més, una confrontació política única i que, en canvi, ara uneix el país mentre l'allunya de l'esport nacional, el grotesc malbaratament de la qualitat humana i dels recursos naturals. I coincideix Jorge Valdano, El País no escriu que l'Argentina, que passa un moment complicat social, econòmic i políticament, es torna a sentir país gràcies al futbol i al seu heroi providencial, Leo Messi, el Masías, i afegeix que la nació, quan necessiti algun exemple de com fer les coses ara, podrà apel·lar a la seva selecció. Santinolla diu que Messi per fi ha aconseguit trencar el cordó umbilical amb Maradona i que ja l'ha superat amb aquest Mundial. I a l'Argentina el denominador comú és Leo Messi i la seva fotografia amb el Mundial. L'Ole fa un joc de paraules i diu ja ha arribat el pare Lionel. I la nació diu que Messi va convertir l'USAI i la Qatar en la Mèxic del 86 i que la seva brillant actuació ha fet que les noves generacions argentines, orfes d'èxits, es retrobin amb l'alegria inigualable que ofereix el futbol.
I més enllà de l'arribada de l'Argentina a Buenos Aires, l'actualitat del Mundial també passa per París, que hi va homenatjar la selecció de França com a subcampiona mundial. Ho va fer amb més de 50.000 persones a la plaça de la Concòrdia, on hi era la corresponsal de RAC1 a París, Laia Forés.
Va ser un bany de masses per acomiadar el Mundial i apujar la moral dels jugadors. Alguns d'ells, sobretot Mbappé, arribaven a la plaça de la Concòrdia amb cares llargues, encara molt afectats per la derrota. Però les 50.000 persones reunides per donar-los la benvinguda els va arrencar somriures. L'afició els va rebre ahir al vespre amb llargs aplaudiments, càntics i la Marsellesa. Els jugadors van saludar i aplaudir l'afició des d'un dels balcons i els van agrair el seu suport, malgrat la desfeta. Fins a última hora no estava clar si finalment hi hauria o no un acte per rebre els jugadors. La federació, en principi, l'havia anul·lat, al·legant que els jugadors no estaven d'humor i preferien tornar directament a casa seva. Finalment, però, Le Bleu han viscut un homenatge popular a l'alçada del Mundial que han fet.
Gràcies, Laia. Per cert, que qui no va ser a la plaça de la Concòrdia de París va ser el davanter del Real Madrid, Karim Benzema, que ahir va anunciar ja oficialment que es retirava de la selecció francesa, tot plegat després de lesionar-se abans de l'inici del Mundial, i de renunciar a acompanyar l'equip més endavant, malgrat la petició que li va fer el president de la República, Emmanuel Macron. En qualsevol cas, sobre el balanç del Mundial de Futbol de Qatar, escoltem el comentari que signa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Manuel Javois.
El Mundial de Qatar ha sido la demostración empírica de que si han secuestrado a nuestra familia y la encierran en un estadio en el que se juega un partido de fútbol, lo primero que haremos al llegar será preguntar cómo han quedado. Es un poder vacío. Un futbolista iraní está condenado a muerte por defender los derechos humanos de las mujeres en Irán, y en un país parecido solo hay ojos y palabras, también las mías, para relatar un partido de ensueño. Decimos muchas veces que el fútbol se parece a la vida porque ya lo dijo muy filosóficamente Albert Camus, pero realmente es que se parece en todo, se parece en la belleza, se parece en la indiferencia y se parece en la crueldad. Por eso también nos vuelve locos, porque se parece muchísimo a nosotros.
Gràcies, Manuel Javois. I més enllà del vessant esportiu de tot plegat, el Bayern de Múnich ha denunciat insults racistes al seu jugador Kingsley Coman, que juga en França i que va fallar un dels penals a la tanda contra l'Argentina. També ha rebut insults a la xarxa del futbolista del Real Madrid, o Tchouaméni, que va ser un dels protagonistes també d'aquest Mundial de Futbol. Com dèiem, a hores d'ara, la selecció argentina campiona del món està portant aquest títol de campió del món pels carrers de Buenos Aires, però concretament a la Federació Argentina de Futbol, a la AFA, la seu de la federació. Aquest avió procedent de Qatar ha arribat a quarts de set del matí, hora d'aquí, i ara els jugadors estan camí de la seu cap a la seu de la federació. Seguint l'arribada de la selecció argentina a la ciutat esportiva de Ezeiza, i tenim la corresponsal de RAC1, Berta Raventós. Berta.
Leo Messi ha arribat a Buenos Aires a les 2:23 de la matinada, hora local, a l'avió que l'Argentina esperava fa hores amb impaciència. El capità dels campions ha trepitjat la catifa vermella amb la Copa del Món a la mà en la imatge més desitjada per tota la premsa. La Mosca Tsetse els ha regalat en directe a la pista d'aterratge l'himne del moment, Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. A només 15 minuts de l'aeroport de Ezeiza, on es troba la seu de l'Associació de Futbol Argentina, hi ha una festa immensa. És on dormiran jugadors i cos tècnic aquesta nit, i també on milers d'aficionats s'han congregat des de primera hora de la tarda d'ahir per celebrar una nit més la gran victòria. Demà s'ha decretat dia festiu a tot el país i al migdia hi haurà una rua de la selecció per les grans avingudes de Buenos Aires.
35, la comissió que investiga la sala del Capitoli dels Estats Units demana al Departament de Justícia processar penalment Donald Trump. A l'última compareixença pública, el comitè ho ha argumentat perquè considera que ha demostrat que Donald Trump va ser el màxim instigador d'aquest atac i l'acusa de 4 delictes, entre els quals hi ha el d'insurrecció. Tot i que només es tracta d'una petició sense cap pes legal, la declaració de la comissió sembra l'ombra de dubte en el futur polític de Donald Trump. Corresponsal de RAC1 als Estats Units, Marc Thió.
Després d'un any i mig d'investigacions i de sessions televisades, la comissió ha presentat un avenç de les conclusions que dona més arguments al Departament de Justícia per processar a Donald Trump. El comitè l'acusa d'obstrucció a una investigació oficial, de conspiració per defraudar els Estats Units i donar falses declaracions, i d'instigar una insurrecció. A banda de l'expresident, la comissió considera aprovada la participació de 5 aliats seus, entre els quals hi ha el seu advocat, Rudolph Giuliani. La portaveu del comitè, la republicana Liz Cheney, creu que s'ha d'evitar que Trump torni a arribar a qualsevol càrrec de poder.
No man who would behave that...
Un home que va actuar així en aquell moment no pot tornar a tenir una posició d'autoritat al nostre país mai més. No pot estar al govern.
Again. He is unfit for any office.
Trump, que ja ha anunciat la candidatura per tornar a la Casa Blanca, diu que no té por a res perquè va demanar a la multitud que marxés a casa i manté la falsedat del frau electoral.
I a tot això, si compleix la seva paraula, que ja és molt dir, Elon Musk haurà de deixar la direcció de Twitter. El multimilionari ha perdut l'enquesta que ell mateix va penjar diumenge a la xarxa social preguntant si havia de continuar al capdavant de la companyia. Assegurava que el resultat seria vinculant, ho deia aquest inconscient, que es diu Elon Musk, que evidentment no coneix la seva pròpia xarxa social, perquè els que la coneixen segurament li haguessin dit no facis aquesta enquesta, que la perdràs segur. Assegurava que si és vinculant, finalment hi han votat més de 17 milions de persones i el 58% preferien que ho deixés. Poc després de llançar l'enquesta, Musk va fer dues piulades. Una deia que, com diu el proverbi, compta amb el que desitges perquè pots acabar aconseguint-ho, i l'altre assegurava que els que volen poder són els que menys el mereixen. A partir d'aquí, silenci sepulcral durant hores i hores, cosa gens habitual en Elon Musk, però ja ha tornat a piular. I ho ha fet d'una banda responent amb una sola paraula, interessant, a diversos usuaris que plantejaven la possibilitat que l'enquesta fos manipulada amb bots. I de l'altra, acceptant la proposta d'un altre usuari, el que plantejava que les enquestes sobre la política de l'empresa només les haurien de votar els usuaris de Twitter Blue, que són els usuaris premium, és a dir, aquells que paguen. 38 minuts i d'aquí uns moments l'adeu de Joan Manuel Serrat als escenaris.
Aquest Nadal et farem un gran regal. Aeroports per tu. Gràcies a la feina dels nostres equips, són aeroports més sostenibles i còmodes. Les botigues, els restaurants, els aparcaments... Aquest és el nostre regal per tu. Aena. Aeroports per tu. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Ara és el moment.
Descobreix un territori amb encant per compartir amb la família i amics. Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida. Més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura. Gaudeix amb intensitat de tot el que t'envolta. Neu, cultura, gastronomia. Lleida t'espera de nou. Vine i viu-la. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Paga solo por los kilómetros que conduces. Gracias al seguro cuenta kilómetros de Verti.
Aquest Nadal, si vols ser ric, gasta menys. Contracta amb Verti l'assegurança cuenta kilómetros i si no condueixes, no pagues. Així de senzill. Verti.es. Estalvia temps. Estalvia diners.
Viu aquest Nadal molt a prop de les estrelles. Vine al Mirador Torre Glòries, crea el teu estel i penja-la al cel de Barcelona. Viu el Nadal com mai al Mirador Torre Glòries. Ah, i només del 9 de desembre al 8 de gener, els menors d'edat acompanyats d'un adult entren gratis.
Descobreix el Mirador Torre Glòries. Mirador Torre Glòries. Mira com mai. Horaris d'activitats i entrades a miradortorreglòries.com.
Càrtel de cotxes. Vas comprar un cotxe entre 2006 i 2013? Pots recuperar entre el 10 i el 15% del que vas pagar per ell. Encara hi ets a temps de reclamar. Fes-ho ara. Telefona'ns al 900-264-990 o consulta la web arriagaassociados.com. Recupera els teus diners. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Encara no saps què regalar? La qualitat i la confiança de casa Sabater és ara amb descomptes especials.
Calla, necessito alguna cosa més canalla, Lara.
Ei, vols trobar les bambes del paparra del teu cunyat? Les plataformes per la marteta? Els botins de la mare? I encertar-la d'una vegada? Tot encalçat a casa Sabaters i amb descomptes de Nadal. A les botigues i a casesclub.com.
Acaba el 2022 aconseguint el teu Mercedes-Benz. Fins al 31 de desembre emporta't un dels nostres vehicles premium d'ocasió Mercedes-Benz a uns preus de liquidació. Sí, ho has sentit bé, a preus de liquidació. Vine a les nostres instal·lacions d'Autolica, Cars Barcelona i MB Motors o entra a mercedesocasion.com i tria una de les nostres unitats exclusives.
A Vallarcal, un poble de 317 habitants, el destí li va canviar la sort quan més ho necessitava. Tres noves famílies van arribar a viure al poble i van evitar que en tanquessin l'escola. La mateixa escola que aquell mateix any va vendre el Gordo de Nadal i premiava així aquelles famílies. Elles van canviar la sort de Vallarcal i Vallarcal va canviar la seva sort.
Un sorteig extraordinari, ple d'històries extraordinàries. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Vaig néixer lliure, però em vau tancar per combatre la foscor. Ara només demano una cosa: llibertat. Presentem la gamma Jeep híbrida i 4 parell híbrida endollable. Electricitat en llibertat. Aprofita ara els Electric Freedom Days. Ofertes irrepetibles per a vehicles amb lliurament immediat. Només fins a fi de mes. Entra a jeepstore.es.
Des de 180 euros.
Contracta l'assegurança del teu cotxe amb revisions i manteniment il·limitat durant un any. Verti.es. Estalvia temps. Estalvia diners.
Bon dia. En el sorteig d'Unidia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
el 25 d'octubre de 2003.
I el número de la sort, el...
el 10.
Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A 8:42 minuts, parlem de música perquè Serrat comença avui el seu comiat dels escenaris.
Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino si se camino al andar.
No puede ser la referència indiscutible de la música popular a casa nostra. Actua aquesta nit al Palau Sant Jordi en el primer dels tres concerts que té preparats a Barcelona per tancar gira de la seva carrera. Un final de viatge que Serrat ha volgut viure a la ciutat que el va veure néixer fa 78 anys, on va començar la seva carrera professional fa més de 60, formant part dels 16 jutges i de la nova cançó i debutant l'any 1965 amb un EP de només 4 cançons, entre les quals ja hi havia El Mocador.
Un senzill mocador, tot blanc molt net, vas dibuixar amb el llapis d'un amic.
Només un any després publicava un segon EP que contenia un dels seus grans clàssics.
Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang.
Després van venir discos tan capdals de la història de la música catalana com Ho fa el vent, que incloïa aquest altre clàssic.
Teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys.
Aquell mateix any, Radio Televisió Espanyola va escollir per participar al Festival d'Eurovisió amb la cançó La La La, que va acabar interpretant Maciel per la negativa que Serrat pogués cantar-la en català.
Com tu, mare, que em duies de la mà. Tu eres jove encara i jo anava ben magrat.
Factura perquè Serrat va continuar triomfant a tot el món en discos en castellà com Mediterrani.
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Si te acercas y te vas después de besar mi albera.
Jugando con la marea te vas pensando.
És dedicat al poeta Miguel Hernández.
Para la libertad, sangro, lucho, perdigo, para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal.
O al disc En Tránsito.
Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventila los
arrasos. Serrat també va seguir publicant en català discos tan recordats com Material Sensible.
En Pelé, en Pelé, y Maradona un hipno, y Stefano era un pou de picardía, un ori gloria al esquí.
O el disc d'un temps d'un país en què homenatjava grans clàssics de la cançó catalana com aquesta d'en Jaume Sisa.
Tercer cel dins d'un mirall perfila les imatges d'un món ignorat.
El primer dels concerts d'en Serrat al Palau Sant Jordi comença a les 9. Per cert, que Jaume Sisa va rebre, i ara que parlàvem d'ell, al vespre la medalla d'or al mèrit cultural de la ciutat de Barcelona. Per unanimitat, el jurat reconeix la seva trajectòria musical i la contribució a la consolidació de la cançó catalana. En Sisa va recollir el premi en un acte al Saló de Cent de Barcelona i no va agrair la medalla amb un discurs, sinó cantant a capella la cançó Me'n vaig en globus.
Me'n vaig en globus, no m'emporto res, tan sols un vell acordeó per entonar aquella cançó que em feu volar per altres mons.
Una cançó de gust acomiat, perquè en Sisa va explicar fa unes setmanes al Via Lliure de RAC1 que no té pensat publicar més discos. El cantautor dona part tancada la seva carrera, però no descarta publicar un llibre en el futur. Ara que ja té un dels premis més importants que hi ha culturalment parlant, que és aquesta medalla d'or al mèrit cultural de la ciutat de Barcelona, estaria bé que d'una vegada per totes pogués tenir altres grans guardons d'aquest país, com per exemple la Creu de Sant Jordi, que és intolerable que Jaume Sisa encara no la tingui. De nou del matí, parlant de la grip, perquè avui estarem molt pendents de l'actualització de les xifres de la grip que faci el Departament de Salut en espera d'arribar al pic de casos la setmana vinent. Els hospitals ja avisen que per aquestes dates estan rebent més malalts que l'última temporada de grip abans de la pandèmia del coronavirus. Segons ha pogut saber RAC1, l'Hospital de Sant Pau i l'Hospital Clínic de Barcelona ja estan atenent més pacients amb grip que el 2019. Els directors d'urgències dels dos centres, Núria Puig i Miquel Sánchez, respectivament, expliquen que han de fer mans i mànigues per trobar lloc per tots els malalts.
Costa inquibir els malalts d'urgències perquè l'hospital ja ha fet tot el que pot fer, que és ampliar recursos, ampliar professionals i, a més, intentar ajustar els programes quirúrgics per deixar llits disponibles pels malalts.
La situació és força, força compromesa. Aquest any, a dia d'avui, està sobrepassant totes les previsions que haguéssim pogut fer.
És una situació similar a l'onada de bronquiolitis en infants de fa unes setmanes, quan hi va haver molts més casos que el 2019. Laia Colomer.
Les urgències de l'Hospital Clínic ja han superat les visites que van atendre en l'última epidèmia de grip, la del 2019, i Sant Pau està rebent fins a un 5% més de pacients. També a l'Hospital del Mar arriben cada dia unes 300 visites a urgències, molt per sobre del que és habitual. Unes xifres que posen les urgències al límit. De fet, els hospitals ja han fet tot el que està a les seves mans. Més reforços a urgències, obrir més llits i ajornar intervencions quirúrgiques que requereixin ingrés, també per alliberar més llits. Ara només queda esperar que arribi el pic i que els sanitaris no es posin malalts. En parlen a RAC1 els directors d'urgències de Sant Pau i el clínic Núria Puig i Miquel Sánchez.
I això complica la feina. Està clar, necessitem més espai, necessitem més mans per poder visitar i donar sortida a tot el que ens arriba.
Tenim molt poca gent a casa amb grip en aquests moments, però bé, el risc hi és, doncs ens pot comprometre, sí.
Hi ha més casos de grip, però també influeix l'envelliment de la població. Puig avisa que els malalts cada cop són més grans i necessiten més atenció.
I mentrestant, el Departament de Salut ja ha tancat el punt de vacunació pel Covid de Fira de Barcelona i va ser l'últim dia que va funcionar. Des de l'abril del 2021 s'hi han posat 1.400.000 dosis de vacuna. El gener Salut obrirà un altre espai, serà el Cap Casernes, i vacunaran tant gent que encara no n'han rebut cap com persones que s'hagin de posar les dosis de reforç. Per cert, que el Departament recorda que per punxar-se la quarta dosi cal demanar hora al CAP. Es pot fer a través de La Meva Salut o de citasalut.gencat.cat o també trucant-hi directament. I a la Xina, atenció, perquè han passat d'aïllar els positius per coronavirus en pavellons i edificis a decretar en algunes zones que els contagis asimptomàtics poden treballar ja amb normalitat. Alguns exemples són les ciutats de Chongqing, amb més de 30 milions d'habitants, o Hangzhou, on hi viuen més de 10 milions. 10 minuts i a les 9, les autopistes AP7 i AP2 ja no apareixen a la llista de les 10 carreteres més segures d'Espanya, un canvi que s'ha donat des que es van alliberar els peatges fa més d'un any. Ho assegura l'últim estudi del RAC sobre accidentalitat. Ara bé, tot i que hi ha més accidents, acostumen a ser menys greus que en altres carreteres. De fet, el risc de tenir un accident greu o mortal ha caigut més d'un 6% els últims 3 anys. Segons l'estudi, la rebassada es manté com la via més perillosa i els motoristes els més afectats. Laia.
Des que es van alliberar els peatges, molts vehicles van canviar, per exemple, l'N2 o l'N340 per les autopistes, com l'AP7. De fet, un dels punts negres que hi havia a la 340, a la demarcació de Tarragona, ja no apareix a la llista de vies amb més accidents de camions. Per contra, sí que hi ha més accidents a l'autopista, però acostumen a ser menys greus. El secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Xavier Flores, reconeix, però, que compliquen molt la circulació.
Evidentment, una autopista és més segur que circular per una carretera convencional. El que passa a la P7 en el tram d'Hospitalet està vinculat a què passa a la 340, o què passa a la P7 en el tram gironí, què passa a la Nacional 2, o l'A2 i la AP2 estan vinculades, perquè és un trànsit que ha anat d'una banda a l'altra. Però és veritat que un accident en una d'aquestes vies doncs sí que té molt més impacte sobre el trànsit.
La rebassada entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès és de nou la carretera més perillosa i gairebé 9 de cada 10 accidents són de motoristes. De fet, les motos estan implicades en gairebé la meitat dels accidents al país, però representen poc més d'un 2% de la mobilitat.
Per cert, que Trànsit proposa que les motos puguin fer servir alguns carrils bus ja dins de Barcelona per reduir accidents. De fet, ja ho fan en carrils interurbans com el bus Val de la C58 del Vallès a la capital. Ho explica el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
Que són les red lines, aquelles zones que tu pots entrar amb moto fins a un punt determinat, i per tant el que dèiem nosaltres és, home, aquestes motos de la C58, que les conduïm, puguin entrar fins a Fabra i Puig per la Meridiana, o que el de la C31 pugui entrar fins a Glòries amb tota tranquil·litat. I per tant, no el tinguis trenant el motorista i tinguis conduït el motorista.
Segons la Mil, és un model que ja s'ha aprovat a Londres. La Fiscalia demana penes de presó per diversos exalts càrrecs de Convergència perdó, i una quinzena d'empresaris que presumptament haurien pactat per aconseguir adjudicacions favorables d'obres públiques del govern. Segons avança el periòdico, hauria passat entre el 2011 i el 2015. Durant el govern d'Artur Mas, el fiscal acusa directament dos exdirectius d'infraestructures de la Generalitat, que llavors es deia GISA, que serien Josep Anton Rossell i Joan Lluís Kern. Per tots dos, i també per Joan Narcís Arderiu, de l'Associació Catalana d'Enginyeria i Arquitectura, demanen 8 anys i 9 mesos de presó, mentre que per la resta d'imputats, 14 empresaris que hi haurien tingut tractes, la pena baixa fins als 6 anys i 3 mesos. Són delictes d'organització criminal, frau continuat a l'administració pública i prevaricació. Els acusats acordaven licitar els concursos públics, per exemple, de carreteres o línies ferroviàries, oferint preus que permetien excloure la resta de competidors. Això perquè Epic Games, que és l'empresa creadora del videojoc Fortnite, pagarà 520 milions de dòlars per resoldre les acusacions de violar la privacitat infantil i enganyar els usuaris per realitzar diverses compres. En concret, abonarà 275 milions de dòlars a la Comissió Federal de Comerç dels Estats Units. Ho farà per haver utilitzat configuracions predeterminades que envaïen la privacitat de joves i adolescents. D'altra banda, els 245 milions de dòlars restants serviran per compensar usuaris que Fortnite va enganyar per fer compres que no tenien planejades. Sis minuts i les 9 en punt del matí, i d'aquí uns moments parlem de qui ens visitarà aquest matí aquí al Món RQ, parlem de pantalles i parlem també de la resta dels esports, perquè ja torna el futbol de clubs. Avui hi ha Copa del Rei i avui juga l'Espanyol.
Encara no saps què és el kit digital? Més de 200.000 empreses ja l'han sol·licitat. Si ets autònom o una pime de menys de 50 treballadors, demana ara el teu bo digital de fins a 12.000 euros. És el moment de treballar connectats, de fer créixer el teu negoci, de millorar la teva ciberseguretat, de gaudir dels beneficis de la digitalització. Uneix-te al canvi digital. Informa-te'n a acelerapime.es. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de recuperació. Gobierno de España.
Ni selfies, ni stories, ni res de res.
És cert, no ha tocat el mòbil en tot el dia.
Quina influència l'està fent el meu germà?
Deu ser la influència del Nadal.
A la PortAventura.
El Nadal és l'emoció que ho il·lumina tot. Del 19 de novembre al 8 de gener, PortAventura per Nadal. Entrades més hotel des de 65 euros i un dia a Ferrari l'han inclòs. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza-te'ls de sempre. Ho has de fer.
Encara pagues tant de telefonia per culpa del servei de televisió que tens contractat? En Parlem ho tens molt fàcil. Fibra, fix, dues línies de mòbil i la nova televisió de Parlem amb més de 70 canals premium i els millors continguts del moment des de només 39,95 euros al mes. Truca al 1713 i informa-te'n. Parlem, perquè és la nostra.
En Carles i la B, els del segon A, són de Naturgy, com en Mario i la Paula, i l'Hugo també. Aquest hivern tots es volen canviar la tarifa regulada de gas i a Naturgy els volem ajudar. Per això ara tots els nostres clients podran passar la tarifa regulada de gas amb un sol clic. Sense trucades, sense interrupcions en el servei i sense preocupacions. A Naturgy ens ocupem de tot per tal que els nostres clients sempre tinguin el millor preu. Informa't a naturgy.es/turunclic. I és que a Naturgy t'ho posem una mica més fàcil.
4 minuts i les 9 punt del matí. Aquest matí el Món RQ ens visitarà Julio Manrique, el director de l'obra Amèrica, que aquests dies s'està representant a la Sala Villarroel de Barcelona. Es tracta d'un muntatge que vol posar de manifest el passat esclavista de Catalunya, que per desconegut que sigui ha marcat la història d'aquest país. Ho fa a través d'una família de l'alta burgesia, el Xifré i dalt, el dia que coneixen la parella son fill, una visita que fa sortir a la llum el secret més fosc de la nissaga. Abans, però, Cristina Campos, guionista i escriptora, que ens va visitar fa unes setmanes pels 15 anys de la pel·lícula Rec, ja que en va ser la directora de càsting, va ser per això que no vam tenir prou temps per parlar d'Històries de Mujeres Casades, la seva novel·la amb la que ha estat finalista del Premi Planeta. Una història que tracta sobretot del desig i de la infidelitat femenina a través de la història de tres dones de més de 40 anys. Els Amores, Maria Barbal i Sebastià Portell són els finalistes del Premi Òmnium de Novel·les, el guardó més important amb un import més alt de les lletres catalanes per obra ja publicada. El guanyador s'anunciarà el 26 de gener a Barcelona. Sebastià Els Amores opta pel Premi per Ràbia, que edita Proa, i reflexiona sobre la banalitat del mal. Maria Barbal està nominada per El Llac, la seva novel·la més personal fins a la data, editada per Columna, i Sebastià Portell està per Les Altures, una biografia molt particular de l'escultor gairebé desconegut Ismael Ezmit, editat per Empúries. El guanyador s'ha donat 20.000 euros directes i 5.000 més per promoció del llibre. Això el converteix en el premi més ben pagat per obra ja publicada en català. El Cabró Rock presenta el cartell més ambiciós de la seva història. El festival celebra la tercera edició a Vic el 16 i 17 de juny amb Zoo.
Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya al Wilpo, sé que está pasando mal.
Un tobogán, baby, I cannot wait, I need to carry on, I'm looking up. Com a principals caps de cartell, Stay Home, que per cert aprofitarà la cita usurenca per presentar el pròxim disc i donar el tret de sortida de la gira. També hi seran els Amics de les Arts.
És normal que
Joan Dausà.
Ho tenim tot, ho tenim tot.
finalista d'Eufòria, Triquell. Això també actuaran The Tietz, The Bait, Jack Woman, Sara Roy i Làgrimes de Sang, en total 19 grups i un gran cartell, un gran cap de cartell encara per anunciar. A més, el diumenge 18 de juny es farà el Cabró Kids, una jornada dedicada al públic familiar amb el pot petit. A més, durant els 3 dies del festival, l'humorista i col·laborador de RAC1, Guillem Estadella, serà l'encarregat de presentar els grups i amenitzar l'escenari principal. Els abonaments complets a cabrorock.cat. Per cert que ha mort Terry Hall, el cantant de The Specials. Recorda aquesta cançó de The Specials, que han sabut de la mort de Terry Hall, precisament aquest grup d'esca, va saltar la fama a finals dels 70 i es va convertir en...